Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui amb les novetats prèvies a la jornada 13 de Lliga a Primera, que ens porta com a partit de la jornada el derbi madrileny, que enfrontarà demà a partir de les 9 al Real Madrid i a l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid a 12 punts del Barça, amb els mateixos partits, el Real Madrid a 6 del Barça amb un partit més. Així que els de Koeman tindran l'oportunitat de retallar amb un dels dos, o amb els dos, si no fallen, evidentment, diumenge en el partit contra el Llevant del Camp Nou. Estarem amb les novetats esportives dels equips i avui obrirem programa trucant a Agustí Benedito, candidat a la presidència del Barça el 2010, també el 2015, i ho torna a intentar ara per tercera vegada. De seguida el saludem i repassarem també els principals titulars que va deixar Toni Freixa ahir en el seu pas pel partidazo amb Juanma Castaño. A segona, bona victòria ahir del Girona, 2-0 al Logroñés amb dos gols d'Estuani, victòria que situa el Girona al llindar de la zona de promoció d'ascens. Aquest diumenge tenim Logroñés Espanyol i Cartagena Sabadell, queda per dilluns el Girona Rayo. En bàsquet tenim avui partit d'Eurolliga al Palau, Barça Armani Milan, i en handbol les guerreres malauradament han dit adeu a les opcions de medalla a l'Europeu de Dinamarca després de perdre ahir davant França per 26-25. Avui comentarem la jugada amb el Petón i el David Bernabéu i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem avui amb qui aneu al derbi madrileny de demà. Aneu amb el Real Madrid, diu-n'hi-do, el 40%, amb l'Atlètic de Madrid el 60%. I en clau espanyol us demanem per la travessa del Logroñés Espanyol de diumenge, aposteu per la victòria local al 20%, per l'empat al 12%, per la victòria de l'Espanyol la gran majoria al 68%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 7 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¿Y cuál es tu superpoder?
¡Salvar el planeta!
Ahora podéis disfrutar jugando y cuidar al planeta con los juguetes sostenibles de El Corte Inglés. Y del 10 al 13 de diciembre con un 20% de descuento. Esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Vinga, comencem i ho fem avui saludant a un dels precandidats a la presidència del Barça. No fan falta gaire presentacions perquè va ser candidat al 2010 i també al 2015. Agustí Benedito, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com anem?
Doncs molt bé, a punt, eh? A punt de començar ja el dia 16. Es convocaran formalment, no?, les eleccions, i tot a punt i amb ganes i amb il·lusió per tornar-hi, Joan.
Escolta, ho intentes per tercera vegada, no sé si aquesta vegada tu has hagut de pensar més que d'altres vegades, perquè la situació del club és la que és molt delicada ara mateix, Agustí.
No, que la situació del club és delicadíssima, com mai, segur, que m'he hagut de pensar no gaire. Mira, jo t'he de dir, ara recordades, no?, que vaig ser candidat a president el 2010 i el 2015, oi? Sí. Les dues últimes. A les del 10 tots sabíem que hi havia un guanyador claríssim abans de començar, que era el Sandro Rosell, oi? I el 2015, després de tornar a Berlín amb el triplet, tots sabíem que el triplet faria guanyar el Bartomeu. Mm. Ara aquestes, en canvi, jo no sé veure-hi un candidat, com deia el 15 o el 10, que era guanyador segur, no? Per tant, més obertes, comptem amb el suport, ja reiterat, d'uns quants milers de socis del Barça que voldrien que jo presidís el club, i per tant, sí, moltes ganes d'intentar-ho i de poder guanyar, finalment.
Tu et resisteixes a acceptar aquest escenari en el que sembla que Laporta i Víctor Font parteixen com a favorits, Agustí?
Bueno, però és que jo, Joan, és que no ho entenc. que amb la porta se li dongui que té més vots que la resta, ni que sigui pels 15.000 que el van votar a les últimes, oi? Cert és que 32.000 no el van votar, oi?
Sí.
Però al fons, és que no entenc massa... Tot ho dic, que sé que en algun món periodístic i... És que no ho entenc. No sé exactament a què respon aquesta intenció de vot amb un candidat que prou feina que té, perquè, esclar, costa molt que et coneguin i potser no ha arribat al coneixement ni del 40% de la massa social votant, no? Per tant, sí que veig per les xarxes que amb el fons me'l donen... Però és que no ho puc entendre, no sé amb què es basen. Ojo, que potser hi ha enquestes o sondejos que les conec, eh? Jo no els conec, eh? Mm. Però el Víctor, com a un soci, no cal que digui que amb tot el dret, jo el conec fa molts anys, no?
Però, esclar, quin concepte tens d'ell? Agustí?
Ah, jo et diria que com tots els que es presenta tu. Mm. Tots els que fem l'esforç, som 8 o 9, escolta, aquí s'ha de ser primer molt culer i després, si m'ho permets dir-ho d'una manera que ens entén, molt valent, eh? I amb el Víctor, jo el recordo perfectament l'any 2010, ell va fer una campanya bastant intensa, quan en aquell moment donava suport amb el Martín, amb el Ferran Soriano, sí. I el 2015, que va estar a punt de presentar-se, i al final, doncs, m'imagino que al veure que hi anava a la porta, potser es va fer enrere, i tot aquest temps que ell ha estat vivint a Dubai, tots aquests 12 o 15 anys, sempre que venia, sempre ens dèiem, eh? Mm. I el tinc per un culer de pedra picada i un tio molt preparat, doncs clar, té el hàndicap, li dic amb tot el carinyo de que no el coneixen, no? Llavors, fer-lo favorit... Bueno, ja m'explicareu algun dia d'on traieu... No sé, insisteixo que potser hi ha enquestes que jo no controlo, potser, eh? Mm. Però no, amb la porta sí. I ja et dic que guanyador com el 15 i com el 10 segur que no, però bueno, és veritat que hi ha algun periodista que alguna vegada, sobretot periodistes, eh? Que em diuen que el font és... Bueno, no, potser teniu raó tu, potser m'equivoco jo, eh?
Ja ho veurem. Escolta, Laporta encara fa més anys que el coneixes. Com veus aquest Laporta amb aquesta imatge més centrada, per dir-ho així, amb més seny que rauxa que estem veient últimament?
Sí que el conec. Vam fer junts les primeres eleccions el juliol de l'any 97, Joan.
Ja com passa. Ha plogut, eh?
Que 23, 24 anys. Amb ell, amb el Perrin, amb el Moix, sí. Amb el Torrent, amb l'Uriac, amb l'Àngel Fernández, eh?
Sí.
I pocs mesos després ja vam fer el vot de censura, la FAMLAU, i saps que he estat amb ell, quan 6 anys, quan ell era president del club. Com el veig? Bueno, escolta, tothom fa servir les seves estratègies i ell suposo que ho fa de la manera més honesta i més efectiva que sap o que pot. T'he de dir una cosa, sense ànim tampoc d'entrar en polèmiques, la campanya encara no ha començat, que em va sorprendre i molt, de fet no entenc, perquè el vaig seguir una mica el dia que es va presentar, amb tot allò de... El Víctor Font ho ha dit moltes vegades, però el Víctor no em sorprèn. Però el Laporta, allò que va dir que ell era de mirar endavant i no de mirar endarrere. I allò, si sóc franc, el conec fot molts anys, què vol dir mirar endavant? Mirar endavant segur. Però mirant darrere, n'hem de mirar endarrere. Estem parlant de la Junta que li ha fet una destrossa al club espectacular, però espectacular, que ens en sortirem amb dificultats i tinc un pla de xoc important i ho farem. Però, escolta, bé, hauràs de demanar responsabilitats, no? A qui t'ha dut a la crisi més important econòmica financera que passa a l'entitat. Però això em va sorprendre, la veritat.
No t'ho acabes de creure, o què?
No. Escolta, que jo amb el Jan no hi he parlat gairebé molt poquet aquests anys, eh? Potser l'home ha anat, no sé, ha anat canviant la seva manera de fer, ell faci el que vulgui, no? Jo ho tinc molt clar, però t'he de dir que em va sorprendre. Tinc algunes diferències importants, no només amb ell, sinó amb el Font, i de projectes verdaderament molt importants, eh? Però aquesta concretament, bueno, que sàpiguen els socis del Barça, que escolta, jo tinc una manera de parlar potser massa clara, que escolta, el soci se li ha de donar l'informe, no? I la propera junta, si em toca a mi tenir l'honor de presidir el Barça, escolta, jo la informació que trobi s'ha de dir i evidentment que hem d'anar a buscar responsabilitats. Sí, amb això no...
Acció de responsabilitat, si és necessària?
Bueno, primer l'acció social de responsabilitat no correspon prendre la iniciativa al president del Barça, eh? Això és un tema que, com bé saps, decideix l'assemblea de compromisaris, no? Sí. Però per virtut d'aquest vot de censura i d'aquesta dimissió, el Bartomeu se l'ha estalviat. Vull dir, no podrà ser. Per tant, va ser una de les dues raons que em va portar a no estar-hi d'acord amb el vot de censura. Precisament aquesta, eh? De fet, quan el Bartomeu marxa, jo que amb el tuit tinc una molt mala relació, recordo que vaig fer un tuit no gaire original, ho reconec, que el dia que va dimitir li vaig dir de Rositas, chapó.
Yeah.
I això és el que ha aconseguit. Per tant, no tindrà l'assemblea de compromisaris la possibilitat de decidir si s'activa o no s'activa un accés social de responsabilitat contra Bartomeu.
Parlem d'Agustí Benedito i el seu projecte. Agustí, plans d'Agustí Benedito per revertir la situació econòmica?
Bueno, difícil de dir, i en una entrevista que segurament no ens podrà portar gaire estona, i amb respecte absolut a la roda de premsa, que ja sabeu que està convocada per la gent de premsa pel dia 21, diguem-ne, no? Hi ha uns certs hàbits aquí de campanya i uns certs protocols lògics que s'han de mantenir, no? Però, si puc dir-te, perquè no és cap novetat, que la situació del Barça és gravíssima. A mi em preocupa molt el concepte que se'n diu fons de maniobra. Les obligacions que tenim de pagament en els propers 12 mesos, si tenim en compte els ingressos que hem de rebre els primers 12 mesos, tot i així encara ens faltaran 500 milions d'euros per cobrir les nostres obligacions d'aquí al mes de juny, per fer-te una idea de la dificultat, que té aquesta situació econòmica. I per tant, escolta, em sembla que la Junta, si em toca a mi, si ens toca a nosaltres o a qualsevol altre, ja et dic ara que en un espai molt curt de temps s'hauran de prendre decisions importantíssimes. Segur que entre elles, potser la més important, és la reducció de la nostra massa salarial, potser més d'un 40%, i tots sabem el que vol dir reduir la massa salarial amb un 40 o 50%. Sí. I això, doncs, bueno, s'haurà de fer, diguin el que diguin, perquè la situació verdaderament, gràcies a la gestió d'aquest de no mirar enrere, del Bartomeu i la Junta, doncs és molt preocupant, molt complicada.
Això ens porta a Messi, per exemple, que acaba contracte, com saps, aquesta temporada, i què faries amb ell? S'haurà de proposar-li una renovació, però veurem en quines condicions, no ho sé, o no,
bueno,
no ho sé.
Bueno, Joan, ja et dic que m'he proposat, com sempre he fet, d'altra banda, parlar molt, molt, molt clar. Escolta, els socis del Barça mereixen que els hi parlem de manera clara, ni que estiguem amb eleccions. El Messi, tots recordem l'inici de temporada com va fer les declaracions. Ell va decidir parlar-li al món, vull dir, a tot el món sencer. Va voler enviar un missatge, no només de que volia marxar, sinó que li demanava, sisplau, al president del Barça que el deixés marxar, que allò va ser superimpactant, i evidentment em va trucar gent de tot arreu. Jo crec que aquella decisió que ell va fer pública no era una decisió presa, perquè aquell dia es havia aixecat amb el peu esquerre, Joan. Yeah. Jo crec que allò ho tenia molt, molt, molt decidit. A mi em sembla, per ser-te franc, que costarà molt, molt fer-lo canviar d'opinió. Molt.
Ho intentaries?
Si la pregunta és si a mi m'agradaria que es quedés, sí, segur. Però també vull dir-te una cosa, quan l'altre dia el Neymar el vaig sentir fent aquelles declaracions que si l'any que ve jugarien junts i tal, jo et dic una cosa, el PSG, que tots sabeu que és propietat de Qatar, i tots sabeu que Qatar organitza la fase final del Mundial d'aquí 2 anys, heu de saber que Qatar invertirà més de 200.000 milions de dòlars amb l'organització de la fase final del Mundial. Si amb ells se'ls hi fot entre cella i cella, que per la promoció del Mundial els hi convé tenir el millor jugador del món, de la història, diria, en el seu equip de referència, ja et dic jo que ara, encara que potser no quedi bé dir-ho, que econòmicament segur que no hi podrem competir. Ja t'ho van demostrar el dia que van pagar 222 milions d'euros per ell. Per tant, si els hi fot el cap, com deia l'Aimar, hi ha una manera només, Joan, una, de vèncer tot això, que és que el Messi digui que es vol quedar. Però que ho digui, perquè jo a hores d'ara jo no l'he sentit. Per tant, potser sí, fent-nos la idea, clar que m'agradaria. Però escolta, no és cap bestiesa pensar, crec jo, que hi ha un escenari possible on Leo finalment no canvia d'opinió. Jo crec que també és possible, no?
Sí, sí.
Vale.
Estàs d'acord amb el que va dir fa uns dies Carles Tusquets, de que hagués estat bo econòmicament vendre Messi l'estiu passat?
Bueno, jo crec que econòmicament mai és bo vendre Messi.
Ok.
Ja sé que costa de creure això,
Pel que reporta, clar, pel que reporta després.
Pel que reporta i per indirectes, i és veritat que Messi ja farà 34 anys, no?, aquest any, i és veritat que per tant ja el tenim per davant, no? Hòstia, contractes que puguis firmar de 4, 5, 6 anys, no? Però no, jo més m'estimaria que Messi seguís, no, aviam, no cal que digui, però tu em preguntes les meves sensacions, ja fa molt de temps que no parlo ni amb el Jorge, ni amb el seu germà, el Rodrigo, però, en fi, una mica amb l'anàlisi, no?, de com va la indústria del futbol i algunes declaracions, hòstia, jo estic preocupat, la veritat. Jo crec que hi ha gent que diu que alguns altres precandidats que li faran un contracte de per vida, un contracte vitalici, que això què vulgui dir? Que segueix cobrant quan foti 80 anys, encara seguirà cobrant del club? És que no entenc molt bé com... Jo dependrà, aquests de Qatar tenen un interès econòmic molt, molt gran, ja t'ho he explicat, i la veritat, fa una mica de poc aquests tios, igual que van decidir l'any 17 que s'emportarien a Neymar. Si aquests volen competir, allà si tenim sort i el Leo finalment ens ajuda, i decideix fer un esforç per quedar-se. Esperem-ho.
Molt bé, depèn d'ell. Tema entrenador. Com en seria el teu entrenador si guanyes les eleccions el 24 de gener?
Bueno, és públic que l'any 2015, quan semblava les últimes eleccions, vull dir, quan semblava que Luis Enrique potser no renovava, ja ho vaig dir aleshores, i ho he dit, nosaltres ens vam veure, vam estar parlant molt amb el Ronald Koeman, i vam estar a Anglaterra, me'n recordo, he anat un parell de vegades a Holanda, vam estar parlant moltíssim, i era la nostra principal aposta, 2015, parlo, En aquell moment pensava que era l'entrenador idoni, i no com que digui, ho mantinc, per tant, jo espero que Ronald obri una etapa llarga, que ens ajudi a recuperar el nostre nivell de joc, la nostra manera de jugar. És molt valent, és molt complicat. Digue'm un entrenador que no sigui ell, que s'hagués pogut fer càrrec de com està l'equip. Era molt complicat, sí. I per tant ho pensava el 2015 i ho segueixo. A més funcionarà, anirà bé. Quan anem arreglant les coses mica en mica, si ens ajuden una mica les lesions, ja, saps? Ja veuràs com anirà bé.
Tens director esportiu, imagino. I ara ens diràs qui és, no?
Jo el que tinc clar també ho tenia el 2015, que ja vaig dir-ho, que la meva prioritat número 2 deia Monchi, Ramon Rodríguez, i en aquell 2015 ja vam parlar-hi.
Has parlat amb ell?
Mira, jo puc dir-te, abans de que no arribin les seqüències aquest dia temporals de premsa, que jo el Monchi el considero top 3 del món, top 3. I si a mi m'has de preguntar, bueno, de fet, com ho estàs fent, no? Sí. I a mi m'agradaria que fos el director tècnic, qui m'agradaria, en el número 1 poso el Monchi.
Sortiria del Sevilla ara per venir al Barça?
No ho sé. Creus? Jo crec que si el truco un cop tingui l'honor de ser votat pels socis del Barça, com a mínim arguments per intentar-lo convèncer, no només per mi, fa anys que hi parlo, sinó pel fet que és el Barça, deixa'm ser optimista i deixa'm pensar que potser el podria convèncer. No? A mi em sembla, Monchi em semblava aleshores, igual que el Ronald Koeman, i em sembla ara que seria una boníssima incorporació. És veritat que el tio és molt sevillista. Saps que va marxar el 15 i ara, va estar callat a Itàlia, sí. És molt del Sevilla, està molt a gust al Sevilla, se l'estima molt, ell estima molt el Sevilla, però bueno, escolta, deixem-ne pensar amb l'optimisme que potser no facis dir-te si parlo poc o parlo molt amb ell. Però el que sí que considero que seria una boníssima incorporació, això sí.
Molt bé, Agustí Benedito, gràcies per atendre'ns com sempre i estem en contacte, que queden dies encara per les eleccions. El tall el passaràs? El tall de signatures?
Mira, si dic la veritat, aquests dies que parlàvem entre els candidats, perquè parlàvem entre els candidats, sí. De manera privada, i anem parlant potser més del que la gent s'imagina. Sí. Els que són més nous, ja els dic, tu. Potser és el requisit més complicat que hi ha.
Ja.
És duríssim, això. Home, les vam fer el 2010 quan no ens coneixia ningú. Sí. 2010 parlo, eh? Sí. I les vaig fer ara el 2015. Hòstia, ja vull pensar que aquells milers de socis que em voten i que ens van donar la signatura, confio que no hagin canviat d'opinió, Joan. Però, bueno, és molt difícil per la pandèmia, tu. És complicadíssim aquesta vegada. Si no pots fer reunions, no pots circular pel país, no pots posar 20, 30, 40, 100 persones en una sala. Verdaderament és molt difícil, doncs que tinguem avantatge, però és veritat que poc o molt doncs tenim, com torno a dir-te, perquè m'estic molt orgullós, hi ha uns quants milers de socis del Barça que volen, que em demanen, que desitgen que presideixi el club. Bueno, doncs amb l'ajuda d'ells espero poder passar el tall, Joan.
Agustí, gràcies, sort.
Gràcies a vosaltres, gràcies. Adéu. Adéu.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
3 i 25 minuts de la tarda. Seguim en clau electoral amb una informació d'última hora. Aquest matí la precandidatura de Víctor Font, Sí al Futur, havia anunciat la incorporació del que va ser candidat a les eleccions a la presidència del Barça el 2003 i precandidat al 2015, Jordi Majó. Però és que ens acaba d'arribar un comunicat de Sí al Futur, de Víctor Font, dient que renuncien finalment a aquesta incorporació. Tenim el Jordi Majó. Jordi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Molt bé, Jordi. Què ha passat? Què ha passat?
Pues mira, noi, en el Barça estem de pega, perquè resulta que els que manen ja cometen errors, però ara els cometen ja els asca algun precandidat. Pues res, que jo estava integrat en aquesta candidatura, perquè realment és una candidatura que estan treballant de forma correcta, i resulta que avui s'han enterat que jo no soc independentista radical. Que es pensen que sóc de Vox, o es pensen que sóc jo que sé de tot el que es pensen. Jo sóc una persona normal, a mi no em donarà ningú lliçons de catalanisme, jo tinc el meu criteri propi, però és que estem en unes eleccions al Barça, no en unes eleccions polítiques, això d'entrada. Però és que, a més, que apel·lin en aquest comunicat que han fet a un aspecte democràtic quan no accepten discrepància ideològica.
Sí, Jordi, perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent ho sàpiga, en aquest comunicat ells diuen: hem tingut coneixement d'expressions manifestades per Jordi Majó a les xarxes socials que són absolutament incompatibles amb els principis de Sí al Futur basats en la més escrupulosa cultura democràtica.
Sí.
Quines són aquestes expressions o manifestacions?
No, jo tinc una ideologia determinada que resumeix en que crec que s'ha fet molt mal a Catalunya, que és el meu país, que és el que jo estimo, i fet crítiques, sobretot a polítics, que han tingut unes actuacions determinades. Però bueno, no vull parlar més de política, és a dir, no és el tema. El tema està en que no se n'han enterat de que com a mínim el 50% dels socis que hi ha al Barça pues, tenen una altra ideologia diferent, i que 140.000 socis tenen diverses ideologies i que s'ha de respectar al respecte, no? Que jo pensava que el que ens unia, que era el més important, que és l'estimació al Barça, doncs això ja depèn una mica de si ets d'un signe polític o d'un altre signe polític. Això és el que ha passat, no ha passat res més. I el que més em sorprèn és que es descobreixi aquest dematí, vull dir, just al cap d'uns minuts de fer el comunicat. Vull dir, quina classe de comunicació o d'investigació tenen? Vull dir, no, normal seria...
Tu abans de tancar la incorporació al grup de Víctor Font, havies parlat amb ell, o entenc que havies parlat, no sé si amb ell directament o amb gent del seu grup.
No, jo he parlat directament amb el Víctor.
Amb el Víctor.
Que, per cert, he tingut molt bona relació, vull dir, no tinc res en contra d'ell, les coses com siguin. Al contrari, jo crec que és una persona molt treballadora i que és capaç de fer...
I si t'integraves a l'equip és perquè entenc que t'agradava la seva forma d'entendre el Barça.
No, a més, si repasseu i llegiu els principis d'ells, d'aquest grup de Sí al Futur, veureu que estan en contra de polititzar la situació.
Sí.
Val? Per tant, vull dir, a més, jo he parlat amb ell, ja et dic, moltíssimes vegades, al punt de que van decidir la decisió d'incorporar-me al seu grup és una decisió que està presa pràcticament de fa un mes.
Yeah.
I l'únic que s'ha fet és buscar el dia adequat per crear el comunicat. És que no puc entendre com de repent s'han enterat de que jo penso d'una manera o penso de l'altra, lo qual, a veure, em sembla a mi que és absurd, no?
Evidentment, de política no havíeu parlat en aquestes trobades prèvies.
No, clar que no, efectivament. Tampoc es tractava de parlar de política. M'interessava que pensaven fer amb el Messi, m'interessava que pensaven fer amb l'economia, pensava que el que m'interessava eren tota una sèrie d'aspectes que de repent s'ha ficat al tema ideològic de tal manera que, bueno, escolti'm, jo respecto qualsevol tendència, però és que estem parlant del Barça, no estem parlant de política, i jo em presento les eleccions polítiques que es faran el mes de febrer.
T'han donat alguna explicació a les últimes hores, o has parlat amb algú?
No, m'ha trucat el Víctor aquest dematí,
sí.
De repent, conforme, bueno, havien vist això i que...
Clar, algú els hi deu haver fet arribar aquests comentaris teus, no?, durant aquest matí, entenc, quan han conegut la notícia de la teva incorporació.
Suposo.
Per això han fet marxa enrere, és evident.
Sí, és evident, és evident. Però vaja, sí, jo estic ben tranquil, amb el cap ben alt, i a més ja traurem comunicat de premsa també, perquè esclar, lògicament, jo tinc que dir la meva, no?
Està clar.
El que no puc és permetre que unilateralment se'm titlli d'antidemocràtic quan el democràtic més o menys és acceptar diferents formes de pensar, no? Mm. I en aquest cas sembla que penso diferent que el que pensen alguns d'ells, ja m'imagino quins, però bueno, escolta'm, no crec que li facin... No crec que li hagin fet un gran favor al Barça en aquest sentit. No crec que hagin fet un gran favor al Barça, però bueno, també ho respecto, jo ho respecto tot.
Penses involucrar-te d'alguna manera en el procés electoral o se't treuen les ganes, Jordi?
Bueno, jo havia plantejat una candidatura ja fa 6 mesos, inclús havia acordat amb una agència de comunicació que portessin tot el programa i totes les eleccions. Jo vaig estar parlant amb la majoria de candidats, o de precandidats, millor dit, entre ells el Víctor, i bueno, ens vam animar mútuament a ajuntar-nos. Jo vaig considerar que ell anava més avançat preparant, diguem, la candidatura, i vaig acceptar unir-me amb ell. I així va quedar. I vaig decidir doncs, ja abandonar la meva candidatura. Una mica amb l'afany de que poguéssim unir forces el major número possible de precandidats, no? També es va intentar amb altres, el que passa és que no va fructificar. Dit això, doncs, escolta'm, ha quedat així, no? Mm. Però el més estrany és que es faci un comunicat aquest matí i al cap de 2 hores es descobreixi que jo penso diferent. Bueno, escolta'm, doncs mira, penso diferent, fa anys que penso diferent, m'entens? I no passa res, no? Per això estem en un estat democràtic, no? Per pensar diferent.
Jordi, gràcies per donar explicacions a Esportscope. Una abraçada molt forta.
Una abraçada ben forta.
Que
a tu.
Vagi bé.
Gràcies.
Doncs així està el pati. Més coses. Joan Laporta ha presentat seu electoral a la fàbrica Moritz, a la ronda de Sant Antoni. I per tancar bloc electoral i poder parlar una mica de futbol, recollim algun dels titulars que va deixar Toni Freixa en el seu pas ahir pel partidazo de Cope.
Messi es un elemento muy importante de este equipo, pero no el único.
Si el día 24 eres presidente del Barça, ¿le vas a ofrecer a Messi la renovación en las mismas condiciones en las que está ahora?
Si el día 24 de enero soy presidente, me sentaré con mi equipo, estudiaremos la situación del club y entre esa situación se encuentra Messi y el hecho de que finaliza contrato el 30 de junio y seguro, poniendo por delante lo mejor para el Barça, que es lo primordial, plantearemos lo que se pueda asumir.
¿Tú crees que se va a poder asumir esos 100 millones al año?
Todo el mundo comprende que los parámetros económicos de gasto no pueden ser los mismos.
Sé que tú has dicho que no ficharías a Ramos para el Barça. ¿Algún jugador de Madrid ficharía si fueras presidente del Barça en alguna ocasión?
Jugador que es un emblema del Real Madrid no puede vestir la camiseta del Barça. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que Koeman tiene contrato con el Barça y con nosotros lo va a cumplir.
Los árbitros no ayudan a los grandes, ayudan al Madrid. ¿Lo sigues pensando?
Totalmente. Yo creo que eso es una de las grandes mentiras que se dicen en el mundo de los medios de comunicación referente al fútbol. O sea, eso es la gran excusa, porque como al Real Madrid se le ha ayudado en toda la historia un montón de veces, para tapar eso se dice que se ayuda a los grandes. Yo, oye, cuando quieras nos sentamos, yo te traigo, tú me traes una jugada, por cada jugada que hayan ayudado al Barça, yo te traeré 50 que han ayudado al Real Madrid. Eso es así.
Tres i 34 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra per parlar de futbol ara, començant amb l'última hora del Barça, que rep diumenge a les 9 al Llevant. Helena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Amb l'objectiu al Barça claríssim de retrobar-se amb la victòria, perquè no es pot fallar més a la Lliga, i també amb les bones sensacions i el bon futbol, si pot ser, no?
S'ha de fer un canvi de xip després del cabreig, de la preocupació de Koeman i de l'autocrítica del vestidor. És que ja són dues derrotes consecutives, 4 en Lliga en 10 partits. Han de reaccionar sí o sí si no volen despenjar-se més encara de la Lliga. Ara es troben a 12 punts de l'Atlètic, una distància que sembla insalvable. Per reaccionar Koeman, la veritat és que podrà fer pocs canvis. Segur que veurem el retorn de Busquets i Coutinho. Van descansar en Champions. Coutinho, a més, ha estat parat aquesta setmana. La principal preocupació és la defensa, en cadena pífies molt greus, li estan costant punts al Barça. Tot apunta a que seguirà la mateixa Dest, Araujo, Lenglet i Alba, amb les alternatives, això sí, a la banqueta de Mingueza i Umtiti, que ja va reaparèixer l'última mitja hora contra la Juve. No podrà comptar amb Dembélé, Koeman, a més dels altres lesionats, Sergi, Roberto Piqué i Ansu Fati. I demà, entrenament al matí, al migdia, roda de premsa de Koeman, que no donarà la convocatòria fins al mateix diumenge. Hi haurà una suau sessió d'entrenament i després tindrem la llista i el partit serà a les 9, diumenge al Camp Nou.
Gràcies, Condis.
Adéu, bona tarda.
Així està el Barça. El partit de la jornada, sens dubte, el tenim demà a les 9 de la nit a Valdebebas, Real Madrid, Atlètic de Madrid. Busquem les novetats als equips. Primer el Real Madrid. Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buena tarde.
Bueno, el Real Madrid ganó al Sevilla, pasó también con buena nota el difícil partido contra el Borussia Mönchengladbach y ahora por el derbi.
Sí, parecía que había ultimátum según algunos contra el Sevilla, también con el Mönchengladbach. Pocos creían en la reacción de este equipo, pero ahí está el Real Madrid. Cuando parece que peor lo tiene, pues sale a relucir la calidad que tiene este equipo y a nivel individual, y eso lo hemos visto tanto en Sevilla, un campo difícil, como ante el Mönchengladbach, donde prácticamente se jugaba una final el meterse en octavos y finalmente lo hizo como primeros. Eso ha supuesto la mejor medicina para el Real Madrid, dosis importante de confianza, de moral en el equipo, de reforzar lo que se está trabajando de cara a lo que es otra final mañana, como ha catalogado el propio Zinedine Zidane en esa rueda de prensa. Una final en la que dice que el favorito es el Atlético de Madrid, pero que ellos van a defender el título, así que un partido atractivo, siempre dice, para todos los jugadores, para los técnicos, para los amantes del fútbol, y que, bueno, no entra en resultados, pero que lo que sí quiere es seguir la línea que ha mostrado en estos dos últimos partidos.
Además recupera gente, ¿no?
Sí, bueno, recupera a un futbolista exactamente, a Fede Valverde.
Sí.
33 días desde que se lesionó en Mestalla, se ha perdido 6 partidos y lleva 2 días trabajando con el grupo. Ayer un poquito con los suplentes, hoy lo ha completado en su totalidad, pero lo ha confirmado también Zinedine Zidane en rueda de prensa. Carvajal, que ya había sido recuperado para el Mönchengladbach, aunque no disputó ningún partido, también ha confirmado que estará en la lista de convocados que era esta tarde. Así que buenas noticias en el Real Madrid, porque sobre todo en el caso de Valverde es darle un poquito de oxígeno a ese centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, que se sabe todo el mundo de memoria, y que evidentemente llevan muchos partidos en las piernas y que lógicamente, en función de cómo vaya el partido, un poquito de oxígeno le va a venir muy bien. Quien no recupera es a Eden Hazard y a Odegaard, ni a Jovic ni a Mariano, es decir, sigue teniendo 4 bajas importantes de cara a lo que llevamos de temporada. Lleva un total de 20 lesiones esta temporada, que se dice pronto, y por ahí se explica muchas veces también, o se puede explicar algo de la irregularidad de este equipo, ¿no?
Sí, sí. Posible 11, a ver, Mel.
Vamos a ver. Courtois en portería. Tenemos la duda ahí en el lateral de Carvajal. Si estuviese en perfectas condiciones, yo metería a Carvajal con Mendy en laterales, con Varane y Sergio Ramos como pareja de centrales. Casemiro, Kroos, Modric. Y luego pondría Lucas Vázquez, Benzema. Y ahí ya entraría una disyuntiva. Si Asensio, Vinicius podrían pelear por un puesto.
Perfecto, así está el Madrid. Mel, muchas gracias, ¿eh?
Bona tarda.
Bona tarda, adeu. Busquem ara l'última hora, l'Atlètic de Madrid. Antonio Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, si es capaz de ganar el Atlético de Madrid mañana en Valdebebas, da un golpe a la Liga ya tremendo, Antonio, ¿eh?
Bueno, estamos todavía en el primer cuarto de la Liga, pero efectivamente, viendo los números, no sé si sería un golpe definitivo, pero sí se pondría a una distancia que empezaría a ser considerado como candidato a ganar la Liga, ¿no? Candidato.
Hombre, ya lo es, ¿no? Ya lo es, ¿no?
Bueno, sí, sabes
no
qué
te
pasa
resistes
que...
ahí, pero...
No, ¿sabes qué pasa? Que yo no he visto todavía en 34 años de ejercicio profesional un equipo que gane la Liga en la jornada 11. No lo he visto, ¿eh? Puede haber pasado, ¿eh? Pero
creo que, no, pero
perdóname,
bueno,
que yo no me acuerdo. Y como he visto tantas otras cosas de remontadas, de sí. Estamos en un año un poco convulso, ¿no? Donde el fútbol no depende solo del fútbol. Mm. El fútbol ya depende de otras situaciones, el bicho, lesiones que están multiplicándose en relación a una temporada normal. Yo no digo que, evidentemente, el Atleti es el mejor equipo de la Liga ahora mismo, sí. Pero queda todavía el lío, ¿no?
Vale. ¿En lo deportivo hay alguna novedad, Antonio?
No, entrenan esta tarde a las 6:30, la última sesión de trabajo, habla el Cholo a las 6 y lo que pensamos todos es que no va a diferir mucho el equipo titular de mañana en Valdebebas al que se enfrentó al Salzburgo, más que nada porque es el 11 tipo, el 11 ideal con el que el Cholo viene frecuentando sus apariciones en los partidos de Liga. Ese 11 sería formado por Oblak en la portería, esos tres centrales con los que viene jugando últimamente Felipe Savic, Hermoso, carrileros Trippier, Carrasco, Coque, Saúl Llorente en la medular y Joao Félix y Luis Suárez en la punta del ataque, si acaso, porque hay veces que el Cholo se saca algo de la manga, si acaso, tal vez Herrera, el mexicano, pudiera darle entrada por meter vigor en la zona ancha, pero insisto, yo creo que no se va a alejar mucho de ese once.
Que hemos quedado ese pille Suárez el otro día, cuando le cambiaron,
sí, ¿eh? Sí, ese chico tiene temperamento, ¿no? Luego el Cholo en la rueda de prensa, bueno, quiso quitarle hierro, ¿no? Dijo que es normal, que la implicación de los jugadores es máxima y cuando le quitan de un partido tal, también Saúl hizo ahí un gestito. Bueno, pues la competencia interna de la que tanto ha hablado el Cholo Simeone antaño, pues ahora es una realidad, cruda realidad, porque para el Cholo es genial que tenga 17, 16 hombres para buscar, para elegir y hacer un once, pero para los protagonistas es una faena porque jugadores que lo están haciendo muy bien igual en algún momento se quedan fuera del once.
Claro. A ver cómo va mañana, Antonio. Gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Joan Laporta, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Estimem el club. Respecte per la gestió. Rigor contrastat davant la presa de decisions. Tenir els millors professionals en totes les àrees de gestió i explotació. Fomentar les seccions del club que fan el Barça únic al món. Bàsquet, handbol, rugby, hoquei. Estimem el club. Estimem el Barça. Joan Laporta.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, obrim debat a Sportscope una miqueta més tard del que és habitual amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Uf. Qué gran momento.
Qué gran momento, ¿eh?
Qué gran momento.
Qué gran momento, qué grandes momentos estamos viviendo y qué grandes momentos nos esperan, ¿eh?
Con toda seguridad, empezando por mañana.
Empezando por mañana. A ver cómo va el asunto. Porque la
haremos Madrid... la quiniela y lo sabrás.
Bueno, no me quiero esperar tanto. Una primera valoración, ¿no? Como porque el Madrid parecía que estaba muerto, semi-muerto hace una semana, se ha levantado, el Atleti sigue bien. A ver, mañana.
El Madrid nunca está muerto en los partidos importantes. Mm. Lo está demostrando esta misma temporada, llevándolo casi a la caricatura, al extremo.
Sí. Sí, sí.
Pero mañana tiene un rival complicado. Mañana tiene una avería ahí, malo para el enfermo, mañana.
David Bernabéu, Mediaset, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Joan, muy buenas. Oye, Petón, no me falles mañana, No me falles mañana, que la gente puede pensar, oye,
me gusta.
Que la gente puede pensar, oye, pero si ganando el Madrid favorece al Barça, pero... Como tengo claro que el Barça no va a ganar la Liga, oye, que la gane el Atleti antes que el Madrid. Por tanto, no falléis mañana, hacernos de ver.
O sea, tú, David, lo tienes claro. Porque es que, claro, si los culés que todavía tengan esperanzas de que el Barça puede ser campeón de Liga, objetivamente mañana al Barça le va mejor o le iría mejor que ganar el Madrid.
Hombre, a mí me cuesta, de entrada ya me cuesta ir con el Madrid. por no decir que es imposible. Pero es que tengo la sensación de que va a servir, viendo el Barça ahora mismo, tengo que pensar que va a servir para poco que mañana gane el Madrid. O sea, porque siempre he dicho que no es un tema de cómo está jugando el Atleti o la diferencia que hay ahora mismo entre el Barça y el Atleti en la clasificación. Es un tema de las sensaciones que genera el Barça. Tú ves al Barça y no tienes la sensación que a corto plazo pueda ganar 5, 6 o 7 partidos seguidos. Entonces, como tengo esa sensación, pues oye, sinceramente, prefiero que gane el Atleti y a menos asegurar el primer tiro, ¿no? Es que el Madrid no gane la Liga.
Ya ves, Petón, ¿cómo está el patio?
Pues sí.
¿Te sorprende o no? ¿O no te sorprende?
Que te parece no, muy coherente, Petón, lo que acabo de decir.
Yo sé lo que es vivir eso antes de la llegada del Cholo, cuando transitábamos por el desierto, después de haber bajado a segunda y volver, y esos 7, 8 años de mediocridad en los que tenías atención para dos partidos siempre, el del Atleti y el que podía quitar la Liga al Madrid, que era el Barça, ¿no? Pero, entiendo bien, aunque David, voy a apelar a tu calma, sé que es difícil en estos momentos, para que entendáis algo que dije el otro día. Y es que es un año de transición desde la penuria a la gloria. Calma, porque hay errores infantiles que le cuestan partidos al Barça.
Sí,
todavía sí, claro. Carece de la entereza suficiente como para responder a una adversidad. Por ejemplo, el penalti que le pitan contra la Juve sale mal al campo, pero el penalti que le pitan, que es una broma, contra la Juve, ya desbarata al Barça para todo el partido. Un equipo entero, al Barça de hace 3 años, no le pasa eso de ningún modo.
Claro, pero mira, José, cuando no es una cosa es la otra. Mira, Joan y yo, que somos muy amigos desde hace tiempo, hemos vivido juntos profesionalmente lo que fueron esos 4 años y medio con Gaspar. ¿Te acuerdas?
Sí.
Bueno, debutó Iniesta, debutó Xavi, habían jóvenes que apuntaban mucho. Pero terminábamos los partidos y nos mirábamos y decíamos, claro, es que no vamos a poder. Oye, y ese Barça con Charlie, por ejemplo, fue a Anfield, ganó 1-3, con un gol de Overmars que hay 35 toques y se le comparó con el Dream Team en los periódicos, ¿me entiendes? Pero ya decíamos, bueno, pero es que lo haces un día o dos, pero no vas a poder ganar 5 o 6 partidos seguidos. Y recuerdo, y Juan se acordará porque lo comentábamos, que en esa época el Barça estuvo muchas ligas sin ganar 3 o 4 partidos seguidos, ¿no? Entonces, cuando es una cosa, es la otra. A unos porque les falta experiencia, son jóvenes, apuntan, pero todavía están tiernos. Otros porque ya no pueden tirar del carro como tiraban. Fichajes que haces que no rinden. Se junta todo, bueno, pues pasa eso. Que en Cádiz te equivocas y pierdes el partido por errores individuales. El otro día haces media hora impresentable ante la Juve y luego ya no te da tiempo a remar a favor. Es decir, son muchas cosas. Entonces yo, si el Barça estuviera en una situación de decir, ostras, puede reaccionar, pues te diría, oye, mira, prefiero que gane el Atleti por de formación profesional, pero mira, si gana el Madrid y eso sirve para que el Barça se meta en la pomada,
pero no es el caso,
lamentablemente no es el caso.
Ahora mismo, de verdad, no, es que tú no te puedes engañar a ti mismo. Este año no va a ganar la Liga el Barça.
Claro, por eso.
De alguna manera. Y el argumento es de que se le restan puntos mañana al Atleti y le puede venir. Es mentira, no puede ser. No puede ser cuando una liga tiene esta pinta, ya sabes para qué ha de servir, para que crezcan jugadores.
Para crecer a futuro. Para crecer a futuro.
Yo lo tuve claro.
Un minuto después. En ese minuto de la pasada semana, comentaba, como marque el Cádiz antes, es un 2, pero como marque el Cádiz antes...
Me acordé de ese comentario, Petón, me acordé de ese comentario viendo el partido.
Claro, el Barça a palmar, a claudicar, ¿por qué? Porque va a hacer una cagada en un momento determinado. ¿Por qué? Porque cuando está un equipo así, suceden esas cosas. Lo del otro día, lo del segundo gol, es una puñetera broma. O sea, es un saque de banda. El primero te lo haces de propia meta, puede pasar.
El segundo también, prácticamente.
Estás con buen gusto y tal, pero luego es un saque de banda tuyo, que tiene que fallar todo el mundo.
¿Cuántos partidos ha tenido el Barça en los últimos 15 años en que dominaba el juego, tenía el balón y por lo que sea el rival te hace un gol fuera de casa, un equipo modesto? Y luego tú metías en la segunda parte, te metías de lleno el partido, hacías el empate y pensabas, bueno, queda media hora, el Barça le va a meter 3.
Sí.
Y los metía. Bueno, pues ahora no, ahora pasa esto. Entonces es un síntoma. Yo, la sensación está que tú apuntabas, es decir, es que no estás ni para mirar la clasificación ni para pensar en títulos, simplemente para que algunos jugadores que están de cara al futuro, la tuve el minuto 1 después del 2-8 ante el Bayern. El día después yo creo que la temporada ya estaba perdida. La que venía a nivel de títulos estaba perdida y tenías que plantearte otros objetivos, que es que los jugadores crezcan, hacer algo que te haga creer en el futuro y, oye, contarle la verdad al barcelonismo.
Venga, vamos con la quiniela, venga. Petón, Real Madrid, Atlético de Madrid, derbi.
Pues mira, incluso por mi cabeza había pasado una X siguiendo la teoría Paco Gonzaliana de que así no se hace daño a ninguno de los dos, un buen resultado que mantiene a Zidane con cierta tranquilidad en la semana más y tal, pero emocionado por ese alegato de David.
Ya te has venido arriba.
Que nos empuja, que hace que una masa barcelonista de millones y millones de corazones empuje al Atlético de Madrid para ser un 2.
Un 2. Bueno, tú David ya me lo has dicho, ¿no?
Sí, un 2.
Apunto un 2. Y el Barça-Levante, hombre.
Bueno,
el Barça-Levante es un 1, porque además no es el Levante el equipo que más daño puede hacer a este Barcelona, que sufre mucho con los cuadros cerrados.
Bueno.
Exacto.
Pues a ver cómo se da. Ahí lo dejamos, amigos. Petón, David, gracias.
Venga, caballo.
Una abraçada, caballo molt bé.
Ánimo, David, venga.
El Barça ha de sortir de la seva depressió el més aviat possible i ho ha de fer ja.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça, Llevant.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Guille Uciano.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
Obrim bloc de segona divisió, començant amb les novetats de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
L'Espanyol que visita diumenge el Logroñés, però ja ha parlat el míster.
Sí, Vicente Moreno no se fía de un Logroñés que fue capaz de conseguir 6 victorias consecutivas y es un equipo que venía de segunda B, pero ahora lleva 4 derrotas en los últimos 4 partidos. El equipo blanquiazul sigue segundo, a 2 puntos del Mallorca, que es líder, y con solo 1 de ventaja del Almería, que es tercero, pero está ganando los últimos partidos en la recta final con algo de sufrimiento y sin exhibir un buen juego. En este sentido, Moreno ha querido justificar los últimos resultados.
No juguen contra ninos de estos de plástico que fiquen en el entrenamiento. A vegades, no? Juguem contra rivals que volen el mateix que tu, que fan les coses bé, però no és perquè plantegem les coses per a guanyar-lo d'aquesta manera, no? Ojalà, això ho diré als jugadors, no? Que si pot ser que als 10 minuts estigui el partit resolt, a veure si podem estar tranquils el resto del partit.
De cara al partido en Logroño, donde el Español nunca ha ganado, Moreno tiene las bajas seguras de Embarba por sanción y de Vadillo y Campuzano por lesión. Cabrera es seria duda del partido Logroñés-Español domingo, 14 horas en las Gaunas.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Ve d'aconseguir una bona victòria ahir precisament contra el Logroñés, 2-0 amb 2 golets d'Estuani.
Sí, els primers gols d'Estuani aquesta temporada, 3 victòries seguides del Girona, sense encaixar, recordo Mirandés, Albacete i ara Logroñés en aquest partit pendent de la segona jornada de la Lliga Smartbank. Sens dubte és el millor moment de la temporada del Girona pels resultats, pel balanç defensiu, per recuperar jugadors, per veure com Estuani ja marca i per la classificació, perquè recordem, ara mateix amb 17 partits disputats el Girona té 27 punts. Està empatat amb el Rayo Vallecano, que és l'equip que marca el tall de la promoció d'ascens i que serà el proper rival. Un cop actualitzada la classificació amb el partit d'ahir, tots tenen els mateixos partits. Francisco, el tècnic del Girona, deia això.
Fantástico, de verdad. Hemos sabido vivir en momentos muy complicados, muy, muy, muy complicados, por muchas circunstancias en los primeros 4 partidos. Después, a partir de ahí, con tantas lesiones, con expulsiones, con tanto, hemos sabido sacar puntos, competir muy bien con la gente que estaba, con la ayuda de los chavales del filial. Y ahora toca el momento de seguir de la misma manera. No vamos a cambiar para nada. O sea, ya digo que acordándonos todo lo mal que lo hemos pasado, este es el camino y, bueno, y no hay otro, ¿no?
I el camí porta el Girona a jugar dilluns, davant el Rayo Vallecano i novament a Montilivi, partit important en aquesta part alta de la classificació.
I ens queda el Sabadell. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha de visitar el Cartagena diumenge.
Sí, a 8:45 de la nit han d'intentar guanyar per sumar 3 punts als 14 que tenen i sortir de la zona del descens. Escoltem Antonio Hidalgo i les seves sensacions.
Estem recuperant bé per arribar en les millors condicions al partit de diumenge. Ara mateix la situació és la que és, el lloc és el que és i evidentment estem treballant per millorar-ho. Però les sensacions a nivell competitiu són bones, l'equip està molt més sòlid que fa unes quantes setmanes. En aquesta categoria és molt important créixer a partir d'aquí i està clar que nosaltres tenim una identitat, una idea, hem de recuperar molt més per ser més protagonistes, però...
El Sabadell ha aprovat una ampliació històrica del seu capital per 6 milions d'euros.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
A la Lliga Femenina, demà a les 12, València-Barça, i diumenge a les 12 del migdia, Espanyol-Real Madrid. Fins aquí el futbol.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados, y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Mediodía Cope, Antonio Herraiz vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En Securitas Direct protegemos desde siempre los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, hemos querido darles voz.
Te presentamos El Plata en Zaragoza, un mítico local que guarda el espíritu de su cabaret. Disfruta de su carta de brunch, tapas, cócteles y sus conocidas copas de Kembo, en una terraza verde y espaciosa con estufas y adaptada a las medidas actuales. Te esperan en la calle 4 de agosto 23, Zaragoza.
Juntos protegemos la Navidad.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 a 40 piezas en kilo, solo 8,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Albert, tenim Barça, Armani, Milan d'Eurolliga avui.
A les 9 de la nit al Palau Blaugrana, per tancar la jornada número 13 de l'Eurolliga, partit que ha de servir per avaluar aquest mal moment del Barça, 3 derrotes als últims 5 partits entre totes les competicions i també per avaluar la relació Ertel-Jasikevicius. Barça, 9 victòries, Armani, 7, però li falta un partit, segueix de baixa, gairebé porta 2 mesos, Víctor Claver.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Minut i mig i les 4. Gil, vostè remata.
T'explicaré que a Abu Dhabi Verstappen ha fet el millor temps en els primers lliures d'aquest gran premi que suposa el retorn de Hamilton i que Bottas ha fet el millor crono a la segona tanda i que ha començat el peritatge als mòbils dels investigats per la mort de Maradona. Les lligues europees han proposat a la UEFA congelar els ingressos per la Lliga de Campions del cicle 21-24 i augmentar els pagaments de solidaritat. I remato, Batllori, en aquesta hora de la tarda, i tu amb qui vas demà?
Jo a la meva travessa posaré una X. Què et sembla?
Bon cap de setmana, Ballori.
Lo mejor en lo personal. Lo deportivo. Que vagi bé.
Adeu.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, amb qui aneu al derbi madrileny demà? Aneu amb el Real Madrid al 40%, amb l'Atlètic de Madrid al 60%. I en clau espanyol, us demanem per la travessa del Logroñés espanyol de diumenge. Aposteu per la victòria local al 20%, per l'empat al 12% i per la victòria de l'Espanyol al 68%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé, un cap de setmana.